El cosmos s'ha convertit en un terreny de disputa on les potències mundials i les grans corporacions juguen un paper clau en el futur de la humanitat, tant des del vessant econòmic com militar. Però també és un esplai ple d'oportunitats per desenvolupar noves indústries, serveis i professions. Per parlar de tot això, comptem amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, autor del llibre Geopolítica de l'Espai, la batalla pel domini polític, militar i econòmic del cosmos. Joan Anton, molt bon dia.
Hola, bon dia, Alba.
Què entenem per això que és la geopolítica de l'espai?
Doncs mira, una cosa que aquí a la Terra n'hem parlat sovint, geopolítica normal, diríem, terrestre, que és una cosa, és un mot també que ens posa una mica a la defensiva. Ui, geopolítica, no? Estem traslladant aquest entorn també a l'espai, sobretot a l'òrbita de la Terra, perquè, ara ho comentarem, estem convertint l'òrbita de la Terra o l'espai en general en una gran oportunitat per desenvolupar coneixement, economia, serveis. Però això vol dir que també s'ha de regular i això vol dir que, malauradament, cometem els mateixos errors o similars als que hem fet durant tota la història aquí a la Terra i ens barallem per cosetes d'aquí a dalt, per veure qui ho domina més, per veure qui posa més coses allà dalt, i a tot això l'anomenem ara la geopolítica de l'espai.
Quins sectors poden beneficiar-se més d'aquest nou impuls espacial? Pensem, per exemple, en comunicacions, en energia, mineria, transport i noves oportunitats professionals, també?
N'hi ha moltíssims, Alba. De fet, aquesta és la part positiva, perquè com que després parlarem de les negatives o de les no tan positives i sempre acaben pesant molt i ens deixen com una mica decebuts, no?, o tristois, vull remarcar les grans oportunitats positives que ens dona l'espai. Avui estem utilitzant, ja avui, serveis que de manera quotidiana, com el GPS, no hi pensem, però estan basats en satèl·lits. Això està anant a més. Cada cop tindrem més serveis que ens beneficiaran com a ciutadans. Per exemple, avui un pagès pot saber quines parts del seu conreu estan ben regades i quines falta regar simplement per imatges des de satèl·lits. Ja hi ha companyies que estan proveint aquest servei, que diríem el pagès paga i li donen aquest servei. Un ramader pot saber on estan els seus ramats, però no només on són, sinó què mengen, en quin estat de salut es troben. Persones en situació de risc que viuen en llocs de difícil accés, es poden disparar alarmes amb sensors, les administracions públiques estan començant a utilitzar això per veure, per exemple, l'estat dels embassaments dels rius, com avança la desertització, com l'emergència climàtica està modificant el nostre entorn, i així podríem continuar. Què vol dir? Que això anirà més, més serveis, vol dir més llocs de treball, més graus universitaris de gent que no seran astronautes, ni tindran satèl·lits, ni aniran a l'espai, però estaran en un centre de negocis aquí al costat comprant dades de satèl·lits que altres vendran i ells fent aplicacions per proveir-nos tots aquests serveis. Per tant, l'espai es convertirà, ja s'està convertint en un motor de l'economia. Quan vaig escriure un llibre de la geopolítica de l'espai, vaig intentar veure a analistes financers que poguessin posar un preu o un valor en aquesta nova economia de l'espai i no hi ha consens. De fet, vaig trobar una frase molt bonica que diu, és del Citigroup, i diu, si fa 20 anys ens haguessin dit que ara aniríem pel carrer en mòbils mirant sèries a l'alta definició o fent una videoconferència, ens haguessin fet rics invertint en les tecnologies, qui ens ho hagués dit, no? Doncs passa una mica el mateix a l'espai. Ho tenim molt més a prop del que ens pensem, tots aquests serveis aniran a més, a una velocitat tremenda, i ens és molt difícil en aquest moment posar-hi una xifra. Només sabem que es convertirà en un motor de l'economia de l'espai, que hi haurà molta part de l'economia dels països que estarà basada en serveis que depenen de l'Estat. Que torno a dir, no cal que hi hagi, per exemple, a Catalunya no cal que enviï satèl·lits, no cal que enviï astronautes, no cal que enviï coets, però es crearan aquí, ja s'està creant un teixit d'empreses grans, petites, de coneixement, de serveis. Aquesta és la part positiva que es diu la nova economia de l'espai. És un concepte que s'anomena així, nova economia de l'espai.
Per tant, és important que des de l'Estat i des del país s'inverteixi en aquesta nova economia per, entenc, no dependre d'altres corporacions o d'altres estats per tenir aquests serveis que reverteixen directament a la ciutadania.
Exactament, molt bé, perquè clar, aquests serveis els acabarem comprant, sí o sí, perquè es transformaran en obligats, en quotidians. Més val que paguem empreses d'aquí que no empreses d'allà. Per tant, sí que és interessant, i de fet molts països ho estan fent, estan creant les seves agències especials. Catalunya està creant la seva agència especial, ja va començar fa uns anys a crear-la, i va haver-hi molta burla en aquell moment, no?
L'enxaneta, oi? Recordo.
Sí, s'ha enviat l'enxaneta i el menut dos satèl·lits, no? Però hi va haver molta burla dient, com? Catalunya? Però si ja hi ha l'Agència Espacial Europea, Catalunya vol tenir coets? Catalunya vol tenir astronautes? No, no va d'això. Les noves agències espacials d'estats i països petits no van d'això. No van d'això. Van de el que comentàvem. Van de crear un teixit empresarial que fomenti la creació de noves empreses basades a l'espai.
Tenir certa sobirania.
Correcte.
Entenc, no? Sobre...
Tenir lleis i regulacions que defensin els interessos d'un país, representar els interessos de les teves empreses en els foros internacionals, ajudar les universitats a que es creïn més graus d'aquests més científic-tecnològics i que es pugui haver-hi aquesta transferència de coneixement cap a la creació de noves empreses, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, impulsar aquest mercat, aquí a baix, no a dalt, a baix, però amb dades que ens proveiran les grans corporacions aeroespacials que sí que tenen satèl·lits.
Ara parlaves de les lleis, les que tenim actualment sobre l'espai, com el Tractat de l'Espai Exterior és del 1967.
Sí.
Són suficients per regular aquest nou escenari? Ai. Perquè ha plogut molt per dir-ho.
I tant que ha plogut molt. No ho són. Són antigues, obsoletes totalment. Del 67, fixa't, no havíem arribat a la Lluna. L'escenari ha canviat radicalment. En aquell moment hi havia dues grans superpotències, l'antiga Unió Soviètica i els Estats Units, i prou, a l'espai em refereixo. I es temien de manera que hi havia un equilibri. Ara aquest equilibri no hi és. Ara el dominador absolut són els Estats Units. Desapareguda la Unió Soviètica, Rússia no és un rival, la Xina encara no ho és, que ho pot ser en el futur, però no ho és en aquest moment, de manera que els Estats Units estan fent una mica el que els dona la gana a l'espai. Això és la primera cosa. Però després tenim molts països que estan anant a l'espai. Ara hi ha l'Agència Espacial Europea, el Japó, l'Índia, Rússia, moltes agències espacials estan ja creant i entrant els seus astronautes. Tenim empreses. Empreses amb agendes pròpies més potents fins i tot que la pròpia NASA. Exacte, SpaceX i Elon Musk és un exemple. La NASA està menjant de la mà de SpaceX i, a més, una empresa privada pot decidir ara anar a la dreta, ara anar a l'esquerra. Són molt flexibles i tenen tot el dret de ser-ho. Una agència governamental no ho pot fer, això. Està sotmès a un control pressupostari, a un control polític, a un control estratègic, en fi, no poden. De manera que són molt flexibles i a l'espai es necessita ser molt flexible en aquest entorn de la nova economia. És un escenari que en aquell moment aquelles lleis no preveien i, per tant, és impossible que ho regulessin i, de fet, no ho estan regulant i són les úniques lleis que tenim i caldrà, si volem fer bé les coses, doncs refer-les.
Caldrà doncs un acord, jo crec, a nivell internacional, no? Una gran agència internacional per regular l'espai. En aquest escenari hi ha algunes línies mestres que ja estiguin dibuixades o des del món de la ciència indicades per no cometre errors que potser hem comès a la Terra, doncs no repetir-los en aquesta nova oportunitat que tenim a l'espai?
De fet, sí, tenim més que provinent del món de la ciència, ho tenim provinent dels fets, del que estem veient, no? De la realitat que estem veient. I què estem veient? Doncs que estem, per exemple, militaritzant l'espai. Les lleis aquestes antigues, les úniques, recordem, que tenim, prohibeixen explícitament que ningú no pugui posar armes en un cos celeste. Per tant, ningú pot posar armes a la Lluna, a Mart, sobre un asteroide. Però, mira per on, no diuen res de les òrbites. De manera que ja estem militaritzant l'òrbita de la Terra. Per què ho estem fent? A veure, jo en el llibre em parlo una mica aixecant la mirada i dient, vale, què és el que ens impulsa, a part de que som humans i cometem sempre errors antics, no?
Senyor Dan, s'ho paguem sempre dues vegades
sí,
amb la mateixa
i tres,
pedra, eh?
I més cops, no? Però la qüestió és que si estem convertint l'espai, i encara ho serà més, en un motor de l'economia, la Carta de les Nacions Unides dona el dret als estats a l'autodefensa. De manera que tu dius, jo tinc tot el dret a defensar els interessos de les meves empreses i dels meus ciutadans que estaran utilitzant dades provenents de l'espai per viure i per funcionar, tinc tot el dret de protegir-la sobre una agressió a l'espai que podria fer un estat rival. Aquesta és una primera explicació de per què jo vull militaritzar l'espai. Però després n'hi ha una altra, que és que si jo sóc capaç de penalitzar a un possible enemic, no?, malmetent satèl·lits que per ells són crítics, no satèl·lits militars, només, torno a dir, satèl·lits que proveiran serveis bàsics. Imagina't el GPS que deixés de funcionar, quin sotrac seria per tot el món, doncs tindré un avantatge competitiu, de manera que les guerres del futur, jo així dic com sarcàsticament, queda molt malament bombardejar persones, a lo millor seran guerres a l'espai, a on s'atacaran satèl·lits vitals per l'economia, pel funcionament d'un país. Aquest és un problema greu, jo penso que és greu. Hi ha satèl·lits en aquest moment en òrbita de la Terra que estan classificats militarment, això vol dir que no se sap què hi ha dins, perquè simplement estan classificats. Si mirem una mica què diferent que és l'escenari Terra-Espai, no sé, les Nacions Unides poden sospitar que un país, posem pel cas Iran, amb tots els meus respectes a Iran, poden estar enriquint plutoni, no? I poden enviar una comissió d'experts a inspeccionar una possible planta d'enriquiment de plutoni, però qui enviarà algú a l'espai i dirà, escolti, m'obrim aquest satèl·lit que vull inspeccionar, què hi ha? Això és impossible. Això s'ha de fer en origen, s'ha de fer abans. Per tant, hem de regular l'enlairament de satèl·lits a nivell planetari, vol dir un únic organisme a nivell internacional que vegi per assegurar què és el que estem enlairant, què hi ha dins dels satèl·lits, quin és l'ús que se'n vol donar. I això actualment no existeix. Aquesta regulació mundial existeix les regulacions domèstiques, nacionals, però clar, cada país vetlla pels seus, interessos, de manera que no hi ha ningú que s'ho estigui mirant a nivell global.
Hi ha data per aquesta... per aquestes lleis, per tenir aquesta visió més global?
No, que jo sàpiga, no. Hi ha un ens de les Nacions Unides que és permanent, on es discuteixen aquestes coses, però hi ha un bloqueig de les parts, perquè hi ha el món occidental, encapçalat pels Estats Units, també pels europeus, i després al davant el binomi Xina-Rússia, que sobretot amb la invasió d'Ucrània, doncs això s'ha reforçat, aquest binomi. Llavors hi ha malfiança, i quan una de les dos costats posa alguna iniciativa sobre la taula, l'altra diu, ai, la cartera, no?
El veto.
Exacte, i què em volen prendre aquests, o què em volen enganyar, i així estem bloquejats. De manera que espero equivocar-me, però potser caldrà un accident greu a l'espai perquè pactem. Clar, potser caldrà que diguem, au, què hem fet, no? Mira què ha passat a dalt, què hem fet? No podem continuar així, seiem-nos i marquem regulacions que impedeixin, prohibeixin, o si més no, limitin tot aquest ús militar de l'espai.
Més enllà de l'ús militar, ja hi ha països que estan explorant altres vies d'explotació, valgui la redundància, de l'espai, com podria ser la mineria. M'explicaves que hi ha països com els Estats Units o Luxemburg que ja treballen per donar suport a les empreses que tenen previst anar a fer aquesta explotació minera.
Exacte. L'explotació de minerals a l'espai pot ser interessant perquè, sobretot asteroides, tenen minerals que aquí són difícils d'obtenir, molt importants per la indústria, i que els asteroides els tenen més en superfície. Això ara sembla sense ficció, Alba, però després, si record, faré un exercici que demostrarà que això ho tenim aquí mateix. La qüestió és que Donald Trump, a l'anterior legislatura en què vam anar, doncs aprova als Estats Units una llei domèstica que dona cobertura legal a les empreses nord-americanes de mineria espacial per anar a l'espai, a fer mineria de l'espai i poder comercialitzar amb aquests recursos. Fins aquí podríem pensar, bé, són els Estats Units, però Luxemburg ha copiat aquesta llei. I diem, però Luxemburg serà una potència aeroespacial. No, no és el seu interès, però fixa-t'hi la geopolítica aquesta que diem, no? El que vol Luxemburg és que hi hagi grans corporacions que posin el seu headquarters, que posin la seva central, per tant, que paguin impostos a Luxemburg, perquè llavors tindran cobertura legal d'aquestes operacions, que els coets els continuen a l'Iran des dels Estats Units, des de la Guaiana Francesa o des d'on sigui, no? Però la central d'aquella corporació estarà a Luxemburg i tindrà cobertura legal.
Per tant, hi ha països també que són capdavanters en aquesta visió ja de la geopolítica de l'espai i les diferents oportunitats o explotació que s'hi pot dur a terme.
De totes maneres, vull remarcar una cosa. És una situació una mica kafkiana o dramàtica o perversa, no? Perquè aquells països que vulguin fer regulacions més sostenibles amb la humanitat, més ecològiques, més serioses des del punt de vista d'això, obrim aquest satèl·lit que vull saber exactament què fa, estaran penalitzades davant dels països que tinguin legislacions més laxes perquè el capital anirà a buscar, lògicament, aquestes regulacions, no? I això és una situació perversa.
Jo no voldria ser pessimista, però tinc la sensació que repetim tot allò que no hem acabat de...
Sí, però deixa'm ja donar un missatge d'optimisme contra aquest pessimisme, que és que tens tota la raó, però apenas hem començat amb el metre a l'espai, fa apenas 60 anys que vam començar a sortir de la Terra, per tant tenim molt de temps encara, o tenim un cert marge per fer les coses bé, només depèn de nosaltres.
Tenim personatges com Elon Musk, com Jeff Bezos, que estan marcant una mica el ritme d'aquesta exploració espacial privada. Com veus la influència d'aquests grans senyors de l'espai?
Els grans senyors de l'espai. Mira, Elon Musk s'ha convertit també en un personatge pervers. Ho haig de dir així, és la meva opinió personal, la comparteixo, cadascú pot pensar el que vulgui. És a dir, la seva empresa aeroespacial SpaceX ha fet una revolució tremenda pel bé del sector aeroespacial. Ha accelerat moltíssim la innovació, i això se'ls ha de reconèixer. I en aquest moment SpaceX és el número 1 indiscutible en capacitats aeroespacials. Per l'altra banda, el personatge. El personatge, com sabem, doncs, té una inscripció política que ha anat marcant-se d'una manera més extrema cada cop més, dominant xarxes socials, sobretot X, a partir de l'antiga Twitter, a partir que la va comprar, i manipulant directament aquesta xarxa. En unes idees sobre l'explotació de l'espai, jo penso que perilloses, d'aquestes que dèiem, no? Pensem que les lleis antigues, aquestes del 67, hi havia un esperit a les lleis que no es transformava en la llei, però era l'esperit que s'escrivia, no? Que deia que l'espai era patrimoni de tota la humanitat. Clar, jo em faig una pregunta, i és si continuem d'aquesta manera i amb les tesis super Elon Musk, diríem, sempre seran els mateixos els que se'n beneficiaran, els rics, els països de que formem part del primer món. Com se'n beneficiarà el tercer món? Si prous problemes tenen en alimentar a la seva gent, mai tindran, quan dic mai, vull dir segurament amb molt de temps, tindran les capacitats. No podem anar així, no podem anar així. I Elon Musk va així. Elon Musk té una visió purament capitalista de l'espai, en una explotació a tota costa, no se'l veu parlar de sostenibilitat, no se'l veu parlar de coses d'aquestes, i ara s'ha juntat amb Trump, i és un binomi molt perillós. Recordem que Trump l'ha anomenat com a un dels corresponsables de simplificar l'administració nord-americana. Si ara la NASA ja menjava de la mà de SpaceX, que no serà ara, que on Elon Musk agafa encara més poder a nivell polític.
Sí. El projecte de Bezos per construir una nova estació espacial orbital o la constel·lació de satèl·lits, que parlem sovint, perquè sí, l'anem veient pel nostre cel de l'Starlink de Musk, són un avenç o són un risc per al futur de l'espai?
Aquí tindrem l'equilibri i la balança que dèiem. Per exemple, en aquest moment SpaceX, Elon Musk, porta ja més de 6.000 satèl·lits enlairats en òrbita baixa de la Terra i té permís del regulador americà per enlairar-ne fins a 12.500 en una primera fase, 35.000 en una segona. Què fan aquests satèl·lits? Aquests satèl·lits donen serveis de comunicació, d'internet, per entendre'ns, a llocs de difícil accés, i tu et pots moure pel món, si tens el servei contractat, et pots moure pel món sempre tenint aquest servei. Des d'aquest punt de vista és molt positiu, formaria part de la nova economia de l'espai. Uh-huh. La part no tan positiva s'ha de regular, i en aquest moment a mi no em val que diguin que el regulador nord-americà ha atorgat llicència per 35.000 satèl·lits. Jo penso, bueno, i a nivell planetari, de Terra, qui s'ho està mirant? Qui està regulant això? Qui està assegurant que no estiguem congestionant determinades parts de l'òrbita de la Terra? I qui està vetllant pel que fan aquests satèl·lits? Perquè ara dèiem, comunicacions, bueno, a la guerra d'Ucrània, aquests satèl·lits d'Elon Musk han donat servei a les tropes ucranianes, la qual cosa ens pot semblar bé o no, però ja és un ús, sí, diríem, militar d'uns satèl·lits que no estaven inicialment passats per això. Per tant, a mi com a ciutadà del món m'agradaria que algú s'ho mirés això, amb visió del món. Jeff Bezos, propietari d'Amazon, té la seva empresa especial, Blue Origin, arxirrival d'Elon Musk, a veure qui té més ego dels dos, no? I ell vol enlairar, Blue Origin, vol enlairar 3.200 satèl·lits per Amazon, cosa que farà pròximament, que farem pròximament perquè ho farem els europeus. Clar, ell no li pot contractar aquest servei a Elon Musk, el seu arxirrival, de manera que li contracta això a l'Agència Espacial Europea. I a més, Blue Origin, aquesta empresa, doncs té plans per construir la següent estació orbital. L'estació internacional espacial té dies comptats, té anys comptats, 2030. S'està envellint per fatiga de materials normals, com envelleix una rentadora de casa, doncs el mateix. I més o menys sobre 2030 està previst que el projecte acabi. La NASA va anunciar fa temps que no construiria una nova estació orbital. Recordem que en aquest moment aquesta estació orbital és propietat o està gestionada pels Estats Units, per Rússia, per Japó, pels europeus i per Canadà. Els russos de seguida s'han desmarcat i molt abans van dir, escolta, jo abandonaré el 2027, ara més amenaçant dient, quan jo abandoni això serà ingovernable i us caurà sobre el cap, literalment, ara han moderat una mica les seves paraules. Abandonarà 2027-2028. Els Estats Units deixaran el projecte 2030 i es planteja quina nova estació espacial. La NASA ha dit, jo no en tornaré a construir una altra i ho deixaré en mans de la iniciativa privada, que és aquesta política, aquesta tendència que estem veient, no? I Jeff Bezos de seguida va aixecar la mà i va dir, us la construiré jo. Evidentment, aquí hi haurà competència. N'hi ha d'altres corporacions, Estem parlant dels dos grans senyors de l'espai, però hi ha corporacions també potents, a més de... I veurem estacions especials privades. És bo o és dolent? Bueno, per exemple, la NASA, o els científics, o l'Agència Espacial Europea, a una empresa o una universitat, quan vulguin enviar científics o astronautes però a fer tasques d'investigació, hauran de pagar un bitllet i una estança d'hotel, saps? Hi haurà turisme espacial, perquè són privades aquestes estacions. Per tant, l'empresa privada propietària té tot el dret de fer-ne l'ús que en cregui més convenient.
I maximitzar-ne els beneficis.
Correcte. I, per tant, per mi s'està perdent una òptica d'exploració de l'espai o d'utilització de l'espai en nom de tota la humanitat, no? I tornem a una visió dels rics i dels més poderosos.
La privatització, el capitalisme...
Sí, sí. Que necessitem la iniciativa privada és claríssim. Jo tampoc no crec en un model de dir no, fora la iniciativa privada i tot en mans del govern. No, això jo penso que no és el que toca pels moments en què vivim i parlant de l'espai. Però sí que ho hem de regular i hem de trobar un equilibri. Per què, per exemple, no posem un impost que sense desmotivar la iniciativa privada, aquest impost ara ja comenci a recollir diners perquè dediquem aquests diners a lluitar contra la fam, les malalties al món, perquè aquesta seria una manera, per exemple, de demostrar aquest esperit antic de les lleis, no? Que l'univers o el cosmos és patrimoni de tots, no? Perquè no fem cosetes d'aquestes, no? I això sí que ho podríem fer.
Abans d'acabar, Joan Anton, ens queda un últim repte, que és la sostenibilitat i la brossa espacial, sí, que a dia d'avui ja existeix. Per on passa aquesta problemàtica i com podem gestionar-lo perquè no, això, l'òrbita de la Terra i l'espai no es converteixi en un abocador?
Bueno, ja ho és una mica, l'espai és molt gros, eh? Per tant també hem de pensar que a pesar que hi ha moltíssims fragments de ferall espacial grossos i petits, l'espai és molt gran allà fora, eh? Per tant, vull dir que sí que està congestionat, però fins a cert punt. Bé, aquí tenim dos problemes. Una, no hem de generar més brossa espacial. En aquest moment hi ha un pacte, que no una llei, un pacte de bones pràctiques entre tothom, tothom vol dir tothom, que qualsevol que enlairi un giny, un satèl·lit, se n'ha de fer responsable de la seva total destrucció o d'òrbita, és a dir, de s'enlairar-lo, quan aquest satèl·lit ja no estigui operatiu. I això hauria d'impedir que, com a mínim, féssim més brossa espacial. Però això no ho estem complint tots. I em sap greu dir-ho, la Xina no ho està complint. La Xina no està complint aquest pacte, que torno a dir, no és una llei, és un pacte. I a més està generant nova brossa perquè de tant en tant peten dos satèl·lits antics abandonats, i els anomeno satèl·lits zombis. Doncs els tenim allà en òrbita, en tenim uns quants milers, i de tant en tant doncs, dos xoquen i això ens genera milers, si no milions, de petits fragments. Això és la primera cosa, no hem de generar més brossa espacial. Segona, hem de netejar la que tenim. Ja hi ha empreses que estan dissenyant els seus satèl·lits escombriaires.
Crec que n'hi ha una catalana, de fet, que fa poc va guanyar un premi.
Sí, i alguna japonesa que ja ha anat a l'espai i ha fet alguna prova. Clar, això, hi haurà escombriaires de l'espai i ho pagarem tu i jo. Igual com estem pagant un impost de recollida municipal d'escombraries, els estats i nosaltres haurem de pagar el servei que empreses ens oferiran de netejar l'òrbita de la Terra. Però per mi la primera és molt important. No hem de continuar embrutant. Avui hi ha tecnologia per saber-ho fer bé. No entenc com la Xina no ho està fent bé quan avui tenim la tecnologia per agafar trossos grossos de naus quan enviem coets allà fora i evitar que caiguin descontroladament. Afortunadament que sapiguem, mai ningú a la història ha estat ferit per una caiguda de ferralla espacial, però estem jugant a la ruleta russa. El món és molt gros, 70% cobert per oceans, els continents estan poc poblats i a llocs determinats, és a dir, la prioritat és petita, però algun dia passarà. Algun dia passarà.
Bé, doncs caldrà fer aquesta regulació amb aquesta visió global de l'espai. Espero que ho puguem fer millor.
Em deixes només aquella reflexió molt, molt de pressa, que et deia que tot això ho tenim més a la vora del que ens pensem. En el llibre ho vaig calcular per explicar a la gent que no pensem que això és ciència-ficció. Vaig agafar tota la història de la humanitat, això són 300.000 anys de l'Homo sapiens, i els vaig convertir en un dia. Doncs mira, les 14 hores i mitja de la nostra història vam romandre sense sortir d'Àfrica. 14 hores i mitja. Fa 27 segons que la penicilina començava a curar vides. Fa 15 segons que vam anar a la Lluna. Fa 29 centèsimes de segon que Internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Què serà la pròxima dècima de la nostra història? Dècima de segon de la història? No ens ho podem ni imaginar.
No ens ho podem ni imaginar perquè les possibilitats són infinites. Per qui vulgui aprofundir més en aquest tema, els convidem a llegir el teu llibre, Joan Anton, Geopolítica de l'espai, la batalla pel domini públic, militar i econòmic del cosmos, on podran ampliar els coneixements de tot això que avui hem intentat resumir en aquests 20 minuts. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Alba.